Molt bon dia, sol les 8.
Bon dia, temperatures fresques de bon matí avui dimarts i més ruixats de cara a la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs sí, molt bon dia. Ara ja ens ho ampliaràs, Isaac Vilà, però ens hem llevat amb unes temperatures, la veritat, que més fredes, més fresques en respecte als últims dies. De fet, ara a Palamós hi ha una temperatura d'uns 14 graus, a Begú 13, en el cas de Palafrugell 13,5 i a Calonja 12. Per tant, aquests registres que doncs, es nota aquesta baixada de temperatures, veurem si aquesta serà la dinàmica que tindrem aquests pròxims dies. Ho repassarem d'aquí una estona, però tot plegat en una hora que tenim per davant en aquest dimarts 23 de setembre per conèixer tota l'actualitat de la nostra comarca. Avui, entre les diverses qüestions, parlem del debat d'economia de Begú, que ha reunit més d'un centenar de persones en la seva 17a edició. També que Palafrugell va participar a Extremadura en un congrés per explicar com utilitzen els drons, en aquest cas la policia local, i també doncs, que centenars de persones han passat aquest cap de setmana en el festival d'aquí, de Sant Feliu de Guíxols, entre altres qüestions. Avui també doncs, tindrem un programa cultural, tindrem també una entrevista amb Masoni, que presenta Banderes per Daltònics, ho farà l'Auditori de Girona. Serà el pròxim 4 d'octubre, però avui d'aquí una estona parlem amb ell perquè ens expliqui com ha preparat aquest nou àlbum i també aquesta gira que comença. Però a més, com que és dimarts, també parlarem de recomanacions literàries amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Per tant, aquests són alguns dels temes que tenim sobre la taula, però anem a ampliar els titulars. Perquè el debat d'economia de Begú reuneix més d'un centenar de persones en la seva 17a edició, Maria Alzina.
La jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Palamós ha estat inaugurada pel seu president Pol Fages i ha recollit els testimonis del president de l'empresa de transport Moventia, Josep Maria Martí, i el fundador i president del grup Ametller Origen, Josep Ametller, en un debat amb la periodista Laura Rossell.
I Calonge i Sant Antoni acollirà del 16 al 19 d'octubre la primera edició del Festival Fonament, un esdeveniment dedicat a l'arquitectura i també a l'urbanisme obert a tots els públics. Carla Salom.
El programa inclou més de 20 activitats gratuïtes com exposicions, visites guiades, espectacles, debats i cinema per fer accessible l'arquitectura al conjunt de la població. El festival combinarà una jornada professional amb una àmplia oferta cultural.
I la policia local de Palafrugell presenta al Mendralejo, una població d'Extremadura, el seu model d'ús de drons en seguretat ciutadana, ordre públic, trànsit i policia administrativa. El cap del cos, David Puertas, i un caporal especialitzat van fer una tasca de formació davant de més de 120 professionals. Recordem que aquest 2025 la unitat ja ha fet més de 100 actuacions i s'ha consolidat els drons com una eina estratègica en el servei de la policia local. A les 8 i 3 minuts tenim més temes per explicar-vos perquè, n'ha fet, centenars de persones han passat aquest cap de setmana pels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. Això és perquè s'hi ha celebrat el festival d'aquí, que enguany ha celebrat la seva 5a edició, Carla.
L'esdeveniment ha tingut lloc entre el divendres 19 de setembre i el diumenge 21 amb una gran participació ciutadana malgrat la pluja que va deslluir el tram final. Durant dos dies i mig, el festival ha ofert més de 35 activitats per tots els públics.
I Salut comença la vacunació contra la grip i també la Covid-19, i ho fa en els col·lectius més vulnerables. Joan Coll.
L'objectiu és protegir els col·lectius amb més risc davant la grip i la Covid-19 abans de l'inici de la temporada de virus respiratoris.
El Diverland dels Gremlins ha triomfat aquest cap de setmana i ha triomfat amb més de 2.500 assistents a Calonge i Sant Antoni.
El festival celebrat un any més al càmping Calagogo ha captivat el públic amb una temàtica basada en els Gremlins i en les dècades dels 80 i 90.
I la Bisbal acollirà la presentació de l'obra guanyadora del Premi Empordà de Novel·la de l'any passat, Joan.
L'acte comptarà amb la presència de l'autor i servirà per començar a promocionar l'obra guanyadora de la 8a edició del Premi Empordà de Novel·la, un certamen que es consolida el panorama literari català.
I també seguim ampliant més titulars perquè torna l'Empordaneta Escena i ho farà aquest octubre amb 6 espectacles familiars a la nostra comarca. Marta Castany.
L'última edició va superar els 2.500 espectadors i va exaurir entrades en 12 ocasions.
I també tenim més titulars i, de fet, ara hem de parlar de Josep Massa, que ha estat guardonat amb una de les medalles de l'esport de les comarques gironines. Tot seguit sentirem doncs, a quin va ser el guardó, com el va rebre, i també doncs, a quins van ser els altres guardonats d'aquests premis que es van entregar aquest cap de setmana. Per tant, tenim doncs, tots aquests titulars, que són els que us explicarem avui, però recordem que més enllà del Baix Empordà passen coses. Perquè el Congrés dels Diputats afronta aquest dimarts una votació decisiva sobre el traspàs de les competències en immigració de la Generalitat. A la Generalitat, de fet, la mesura pactada entre Junts i el Partit Socialista té un futur incert perquè Podem ha anunciat que hi votarà en contra. El partit de Jone Belarra considera que el text del preàmbul conté plantejaments que enratllen el racisme institucional, com vincular immigració amb risc per la convivència o imposar deures als nouvinguts que no s'exigeixen als autòctons. Junts acusa Podem de catalanofòbia i defensa que el traspàs és l'única via per afrontar la gestió migratòria. Esquerra Republicana també hi dona suport, però retreu a Junts que ja s'hagi escurat cap als plantejaments d'Aliança Catalana. Si la iniciativa fracassa, el govern espanyol adverteix que les competències podrien quedar en mans de futurs executius de dreta i extrema dreta. I a les Corts Valencianes, Carlos Mazón afronta el seu segon debat de política general com a president de la Generalitat Valenciana i el primer després dels aiguats que van causar 224 morts. L'oposició li reclama la dimissió i la convocatòria d'eleccions, mentre que les víctimes de la Dana es concentren a les portes de l'hemicicle per exigir responsabilitats. Mazón obrirà la sessió amb un discurs sense límit de temps centrat en la gestió de la tragèdia i en les polítiques de llibertat que vol impulsar. Demà passat serà el torn de les votacions de les resolucions dels grups parlamentaris. La polèmica sobre què sabia el govern aquella tarda continua viva després que hagi sortit a la llum un informe que confirmava que alguns departaments eren conscients de la gravetat de la situació mentre els aiguats arrasaven municipis com Catarroja i Utiel. I encara en política espanyola, el govern de Pedro Sánchez manté pendent l'embargament total d'armes a Israel, anunciat fa dues setmanes. El decret s'ha endarrerit per la complexitat tècnica i jurídica, però la Moncloa insisteix que l'objectiu és blindar la prohibició i evitar possibles trampes d'intermediaris. El precedent de Rússia mostra que les exportacions poden desviar-se a països tercers per arribar al destí final. Diversos socis de la legislatura sospiten que el retard respon a motius polítics i que l'executiu vol aprovar-lo coincidint amb el debat de l'Assemblea General de l'ONU. I a França, Emmanuel Macron ha anunciat el reconeixement oficial de Palestina com a estat en un gest que busca impulsar una nova proposta de pau al Pròxim Orient. El president francès defensa que cal un alto al foc immediat, l'alliberament dels hostatges, l'arribada d'ajuda humanitària i també la renovació de l'autoritat nacional palestina. El reconeixement francès s'afegeix al d'altres països i ja són 157 els que defensen Palestina a l'ONU. Tot i això, les comunitats jueves a França es mostren dividides, amb una majoria crítica amb la decisió. I als Estats Units, la cadena ABC, propietat de Disney, ha rectificat i recuperarà el programa nocturn de Jimmy Kimmel, suspès després dels seus comentaris sobre l'assassinat de Charlie Kirk. La cancel·lació havia generat protestes per un possible atac a la llibertat d'expressió i fins i tot un boicot contra Disney. L'anunci de la represa arriba després d'una onada de solidaritat amb el presentador per part del sector audiovisual. I també als Estats Units, el rodatge de la nova pel·lícula, en aquest cas de Spider-Man, s'ha hagut d'aturar temporalment després que l'actor Tom Holland patís una commoció cerebral lleu en una acrobàcia. L'intèrpret va ser traslladat a l'hospital i ja ha rebut l'alta, però els estudis han decidit fer una pausa per precaució. La pel·lícula té l'estrena prevista per al juliol de l'any vinent. I tornem cap a la nostra comarca, ara que passen 9 minuts de les 8 del matí, moment de repassar la previsió meteorològica d'avui, i com sempre, amb l'Isaac Vilà. Isaac, bon dia.
Molt bon dia.
De fet, ho dèiem, una temperatura que ha baixat de valent avui, i què és el que esperarem de cares a aquestes pròximes hores?
Doncs sí, les temperatures, sobretot ara les mínimes d'avui matí, són força baixes. Han baixat fins als 11 graus a l'interior, un pèl més suaus a la costa, però tampoc gaire, 14 graus a Palamós, per exemple, els 13 graus a Sant Feliu de Guíxols o els 11, els 12 graus a Torroella de Montgrí. Per tant, temperatures força baixes ara de bon matí, que fruit que ens denoten aquesta entrada d'aire fred que vam tenir amb aquest últim canvi de temps i, en general, aquest temps de tardor, pràcticament, que ha coincidit amb el canvi d'estació. Doncs avui esperem una jornada força semblant a la que vam tenir ahir dilluns, amb molt més sol i menys núvols que ahir, sobretot ara al matí, però no ens en fiem perquè de cara a la tarda recordem que tenim la bossa freda en alçada, per tant, els ingredients per la inestabilitat són un pèl majors que no pas ahir, i per tant esperem que la nuvolositat torni a créixer i torni a fer-se abundant de cara a la tarda, i no seria descartable algun ruixat o tempesta, sobretot de cara a la tarda, vespre i nit. En aquest sentit, tenim activat els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de precipitació, sobretot més important a l'oest, a la part de ponent del territori. La situació marítima continuarà una mica alterada. Continuarem amb aquesta situació de nord, amb tramuntana que anirà a la baixa, però que no serà gaire forta i que anirà a la baixa al llarg de la jornada, amb maró i una mica de mar de fons. Tota aquesta situació es manté de cara a demà dimecres.
Moltes gràcies, Isaac. Demà doncs ampliarem aquesta notícia, l'actualitzarem per saber quina serà l'evolució que tindrem aquests pròxims dies. Estem sentint el Supermatí i ara és moment de també sentir el comentari d'opinió. Que en aquest dimarts ens el porta Martí Sabrià.
Final d'estiu. Quan l'estiu meteorològic ja toca la fi i ja fa uns dies que s'ha reprès l'activitat escolar, potser algú podria esperar que la meva condició d'expert del sector turístic és un balanç de la temporada, però crec que no n'és el moment encara, atès que la mal anomenada temporada turística està en plena activitat durant aquest mes i el vinent. Esperarem, doncs, el novembre per fer-ne una valoració de caràcter empresarial i econòmica. Mentrestant, podem fer alguns comentaris sobre l'estiu a l'Empordà. Quan hi són tots, no n'hi caben més. Hi ha xalets que semblen cases de colònies i habitatges d'ús turístic amb llits calents, uns de dia i altres de nit. Hi ha més cotxes que llangonisses. Les bicicletes motoritzades s'haurien de prohibir. Si no es fan bolets aquest octubre, sempre ens podem entretenir recollint les llaunes dels ciclistes motoritzats. Sembla que per la propera temporada s'autoritzaran les terrasses de dues plantes. Les Braves, nomenat Plan Nacional, l'any que Catalunya és regió mundial de la gastronomia. No hi ha prou gambes a la Mediterrània per tants carpatxos. La nacionalitat que més ha crescut enguany a la Costa Brava són les meduses. Ningú sap per què els festivals musicals s'acaben a mitjans d'agost i ara, per sentir música, cal obrir Spotify. Sembla que l'avi tornarà a Calella l'estiu vinent i amb tot plegat ha quedat demostrat que l'estiu tot a cuca viu.
Gràcies a Martí Sabrià per aquest comentari i falten ja 2 minuts per arribar a 8:45 del matí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I anem a sentir ja Masoni perquè serà un dels protagonistes d'aquest programa i el sentirem en un petit racó de pau per cadascú.
Sent el so del dolor com repica dins el cor quan els teus sentiments es confonen amb els meus. Sents la pluja que cau i fa créixer la lleó quan els teus sentiments s'enllacen amb els meus. I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Cada dia és un retrobament per mi i per tu. Sense crims i sense herois no fan falta més convois. Només un petit racó de pau per cadascú.
Doncs sí, com dèiem, estem sentint Amazoni, en aquest cas perquè presentarà Banderes per Daltònics. Ho farà a l'Auditori de Girona el pròxim 4 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Serà el seu concert d'inici de gira de presentació d'aquest nou treball i per parlar-nos del nou disc i del concert, avui ens visita el mateix cantautor Jaume Pla, o més conegut com Amazoni. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies, doncs, per passar avui pel Supermatí. Doncs també felicitats, doncs, per aquest treball discogràfic. Com et sents després de tornar, després d'aquests anys, sense treure nova música?
Doncs mira, han sigut dos anys apartat dels escenaris i quatre de silenci discogràfic. O sigui que tot plegat conflueix ara en aquest concert que farem a Girona. Vam fer un petit concert a Vic, bueno, un tros de concert a Vic, però aquí a Girona serà tot sencer.
Per tant, és a dir, això, com et prepares, no?, per tornar a pujar a l'escenari, suposo que això no s'oblida mai, no?
No, a veure, ja potser una mica més de nervis que quan ho tens més per mà, però crec que sí que una part és la que porto ja tants anys fent, no?, que sí, és com... En primer moment potser sembla una mica estrany, però és el que dius tu, és com anar en bicicleta, no? No s'acaba perdent de seguir i tornes a ser.
Què hi podem trobar en aquest nou disc?
Doncs mira, després d'uns quants discos d'haver provat coses bastant diferents, com un disc que va ser com amb música de Beethoven, un altre disc només en guitarra i veu, un disc més electrònic, doncs he pogut tornar com a la cosa més d'Amazoni, que és el pop britànic, aquest de melodies i tornades pop, enganxoses, que se queden bastant a la primera, almenys això ho he intentat, i... com un retorn a les arrels. La gent diu que és molt amazònic, que és 100% amazònic, i potser sí que és veritat.
Ha estat difícil el procés de compondre i escriure els nous temes?
No, la veritat és que no. En el sentit de que quan vaig deixar de tocar, ara fa un parell d'anys, era en part perquè no me sortien els... Havia de fer un disc nou i no em sortien els temes, no? Llavors, el deixar de tocar en directe i apartar-me una mica del focus... em va anar bé perquè jo volia descansar i fer altres coses, però va ser justament això el remei per poder fer cançons, perquè a la que vaig treure el focus i la pressió d'haver de fer les cançons per força, que no em sortien, llavors em van sortir. Llavors ha sigut un procés molt natural en el qual he fet una vintena de cançons, de les quals n'hem triat 11, que són les que ens han agradat més.
És a dir, són unes cançons que les vas compondre amb consciència, diríem, de treure el nou disc, o va anar sorgint durant aquest temps que deies, doncs, que el fet de no tenir la pressió ja potser anaven sortint soles?
Exacte, anaven sortint soles i quan... Com que estava bé, perquè estava com que no estava fent concerts ni promo ni assajos ni res, i m'ho passava molt bé fent les cançons, a la que em venia la idea de això ha de ser un disc, la intentava apartar fins al final, no? La intentava allunyar a la línia temporal. I ara no toca això, ara sí, ara toca passar-s'ho bé i fer les cançons. Llavors, quan les tinguis, i ja en tinguis moltes, llavors ja mires, escoltes, i llavors potser sí que em fas un disc. Però ara no tallis aquesta creativitat preocupant-te de com serà el disc i de com el rebrà la gent i tot això. Sinó centra't en la cosa que és escriure, passar-t'ho bé, jugar amb les paraules, jugar amb les melodies... I crec que aquest canvi m'ha anat bé perquè abans d'això hi posava com massa pressió en el fet de fer-les i això m'estrangulava una mica la creativitat.
És un disc en solitari, i algunes col·laboracions?
Bé, de fet és un disc que hi participa molta gent perquè no hi havia una banda formada. Quan fa dos anys ara vaig deixar de tocar, la banda es va com d'alguna manera desfer i llavors... hem anat buscant gent que participés en el disc. Hi ha gent que participa en 4 o 5 cançons, hi ha gent que participa en una, hi ha gent que participa en 3. O sigui, no hi ha hagut el concepte de banda, sinó més el concepte de què necessita aquesta cançó. Ah, li podem dir a aquesta persona que toca la guitarra clàssica, li podem dir a aquesta persona que toca la trompeta. Ara sí que s'ha hagut de fer una banda per fer els directes, però en el procés del disc no hi ha hagut una banda.
Pot ser que una sigui la Chloe Riambau?
La Chloe, no. La Chloe diria que no.
No.
En el disc, no.
Sí, doncs...
Potser t'ha arribat perquè amb la Chloe, que és finalista del Sona Nou, De fet, avui és la final, diria.
Sí.
Doncs sí que hem estat en contacte amb ella, perquè ha fet com una maqueta i l'hem ajudat a Joel Aleixbou, que també és el productor del disc. I bueno, estem bastant en contacte. Ella ha fet una versió de Purgatori, això sí,
vale,
de la cançó meva Purgatori, i bueno, estem bastant en contacte i esperem que tingui molta sort i guanyi el concurs.
Perfecte, però no en el disc, això que quedi clar.
En el disc, mira que ha passat gent, però jo diria que no. És que clar, se'm barreja perquè com que les coses que hem gravat meves les hem gravat al mateix lloc que les que hem gravat amb la Chloe, jo sí que jo he fet algun coro en algun tema seu, però al revés em sembla que no.
Cap problema, no passa res. Tot plegat, doncs això, que ens deies que hi havia moltes col·laboracions en aquest disc. El presentes aquest 4 d'octubre, però és una gira, per tant, entenc que passaràs per molts altres llocs, no?
Sí, ara, fins que acabi l'any, tenim uns quants concerts, tenim aquest de Girona que has dit, tenim l'Apolo. Ara, de fet, en l'octubre, tenim cada dissabte d'octubre tenim un concert. L'11 és a l'Apolo de Barcelona, el 18 a Fonollosa, el 25 a Altafulla, i llavors tenim també, al novembre, tenim un concert a l'Hospitalet el 29 de novembre. Aquests són els concerts que tenim ara fins a acabar l'any, però l'any que ve ja en tindrem més.
Entenc que tothom doncs pot consultar les dates a les teves xarxes socials, no?
Sí, a Instagram podeu veure la llista de concerts i podeu comprar les entrades i tot plegat.
Estem parlant amb Mazoni sobre aquestes banderes per Daltònics, aquest nou treball discogràfic que presentarà aquest pròxim 4 d'octubre a Girona. Hi ha algun altre aspecte que haguem de destacar?
No, destacaria això de que si heu escoltat Mazoni algun cop, aquest disc us sonarà bastant a aquests primers discos de els que hi havia Eufòria, No tinc temps, Ai que surt el sol, aquests 4 primers discos, jo diria, de la discografia, que tenen un to més desenfadat. Bueno, depèn de la cançó, però vull dir que és més pop, és més música una mica de tota la vida, però sí, hi ha hagut molt d'esforç en posar en que les cançons fossin bones. O sigui, no hi ha tant una idea novedosa en el sentit de com vaig fer l'àlbum de Beethoven, era en plan, he fet un disc amb música de Beethoven, no? Aquí no, són cançons normals. El que passa que sí que s'ha intentat que aquestes cançons fossin les més bones possibles.
Perfecte, doncs gaudirem del teu nou treball discogràfic, que vagi molt bé aquesta gira i anirem parlant. Que a reveure.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies doncs per passar pel programa, pel Supermatí. Ara que són les 8:22, el que farem serà sentir doncs Perdre per guanyar.
Guanyant la vanitat, perdent humilitat, guanyant com un trampós, perdent els teus valors. Guanyant una final, perds un gran rival, acumules més diners, però se t'escapa el temps. La passió dels pares és el via crucis dels fills, la creu del triomf la carreguem de petits. La passió dels pares és el via crucis dels fills, la creu del triomf la carreguem de petits. Falles l'objectiu, però sumes cicatrius, perds un món millor, però neix una rebel·lió. Se'n van uns quants diners, però de cop ara tens temps. Deixes de guanyar per poder tornar a somiar. La passió dels pares és el via crucis dels fills, la creu del triomf la carreguem de patir. La passió dels pares és el via crucis.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I ara és moment també de repassar les notícies de la nostra comarca, ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa uns minuts. El debat d'economia de Begur reuneix més d'un centenar de persones en la seva 17a edició. La jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Palamós ha estat inaugurada pel seu president Pol Fages i ha recollit els testimonis del president de l'empresa de transport Moventia, que és Josep Maria Martí, i el fundador i president del grup Ametller Origen, Josep Ametller. Ahir ho han fet en un debat amb la periodista Laura Rossell. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Què és el que ens pots explicar d'aquest debat d'economia?
Josep Maria Martí ha posat l'accent en la responsabilitat de liderar una empresa familiar centenària. Ha destacat la importància del tracte humà i ha defensat el paper del transport públic per millorar la mobilitat, fomentar un turisme de qualitat i contribuir a la sostenibilitat. També ha explicat que cada any inverteixen en vehicles més respectuosos amb el medi ambient.
Home, Moventia, el que som és una empresa familiar centenària que ja ha esdevingut internacional, i els valors que podem aportar doncs, són la suma d'una professionalitat com a empresa lligada amb uns valors familiars i de transmissió del llegat a través dels anys, tot decantat cap a donar doncs, un bon servei de manera local i des d'un pensament més global. I com que estem molt enfocats també a la manera local, ja estem fa 25 anys doncs, amb la SARFA, operant la SARFA aquí en el territori on estem, i per tant ho hem intentat fer així en aquesta zona, igual que amb les altres, però amb aquesta amb un especial també carinyo, perquè tots hi hem estat estiuejant. No?
Per la seva banda, Josep Ametller ha subratllat el valor de la diferenciació dins el sector alimentari, ha defensat el suport als agricultors per afrontar els reptes del canvi climàtic i ha insistit en la importància de transmetre valors i detalls als equips intermedis. Josep Ametller ha destacat la importància també de la proximitat en gran part dels seus productes i serveis.
I sempre m'agrada més parlar del sentit comú, és a dir, tot allò que podem fer al costat de casa no anem a fer lluny si podem fer-ho, i si hem de buscar coses fora les hem de buscar. Però aplicar aquest sentit comú i de la mà de socis estratègics com la família Arnall, doncs demostren que des de la proximitat es poden també fer coses grans i, com deia el Pepe, des d'aquesta mentalitat potser més global, sense perdre, diríem, aquesta connexió amb la terra i amb l'origen.
El debat acordat ha abordat qüestions clau per al futur del territori, com per exemple la formació del talent, la sostenibilitat, el creixement empresarial o també l'impacte de la mobilitat i l'alimentació en la qualitat de vida. Maria.
Els assistents han participat activament en un torn obert també de preguntes que ha continuat amb un dinar compartit amb els ponents. L'alcaldessa de Begur i diputada del Parlament, Maite Selva, ha tancat l'acte valorant la col·laboració entre l'Ajuntament i la Cambra. Ha remarcat que jornades com aquesta són fonamentals per afrontar els reptes econòmics de futur i reforçar les aliances entre els agents socials. La jornada també ha comptat amb la presència dels diputats del Parlament, Salvador Vergés i Joan Canadell, i de la diputada de la Diputació de Girona, Vanessa Pairó. Ha estat possible també gràcies al suport d'empreses com Banc Sabadell, Aigües de Catalunya i Moventis.
Més temes quan falta un minut per dos quarts de nou del matí. I aquests temes doncs, que tenim per davant, entre ells hi ha el que Calonge i Sant Antoni acollirà del 16 al 19 d'octubre la primera edició del Festival Fonament. Serà un esdeveniment dedicat a l'arquitectura i l'urbanisme obert a tots els públics. El programa inclourà més de 20 activitats gratuïtes com exposicions, visites guiades, espectacles, debats i cinema per fer accessible l'arquitectura al conjunt de la població. Carla Soló, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, unes activitats que, com dèiem, més de 20 activitats. Quines seran?
El festival combinarà una jornada professional amb una àmplia oferta cultural. L'arquitecte Benedetta Tagliabue protagonitzarà el congrés del dia divendres 17 d'octubre al Castell de Calonge, on es debatran els reptes de les urbanitzacions de baixa densitat amb experts en arquitectura, urbanisme i dret públic. La programació començarà el 15 d'octubre amb la inauguració de l'exposició Dream City de l'arquitecte Adrià Goula. A partir
partir del dia 16 es desenvoluparan activitats escolars, xerrades, rutes per edificis emblemàtics i projeccions com el documental Miralles o la pel·lícula El 47 de Marcel Barrena. També hi haurà concerts, dansa i propostes lúdiques a l'aire lliure com la ruta Obrim Calonja i la ruta Obrim Sant Antoni. El festival es tancarà amb una acció de dansa contemporània a càrrec de la companyia Cobos Mica. La majoria de les activitats són gratuïtes, però algunes requereixen inscripció prèvia. El programa complet ja es pot consultar al web fonamentfestival.com. Fonament vol posar en valor el patrimoni arquitectònic com a eina de transformació i fer de Calonge i Sant Antoni un referent cultural actiu tot l'any.
I la policia local de Palafrugell ha presentat el seu model d'ús de drons en tasques policials durant un congrés estatal celebrat a la ciutat extremenya d'Almendralejo, amb més de 120 professionals de diferents cossos de seguretat. El cap del cos, David Puertas, acompanyat d'un caporal especialitzat, i ha exposat com aquesta tecnologia s'aplica a la seguretat ciutadana, al trànsit, l'ordre públic i la policia administrativa. La participació palafrugellenca va incloure una formació tàctica i operativa sobre l'ús preventiu i reactiu dels drons adreçada a policies locals, bombers i guàrdia civil. També s'hi van compartir experiències a la seva aplicació per reforçar la convivència als barris, reduir l'incivisme i donar suport a les investigacions. La unitat de drons de la policia ha consolidat el seu paper estratègic durant el 2025 i han fet un total de 105 actuacions. Entre elles destaquen 10 serveis de vigilància forestal en coordinació amb el Pla Infocat, 45 controls de trànsit i seguretat ciutadana que han derivat a 93 denúncies, també 23 patrullatges per fomentar el civisme i 17 dispositius en grans esdeveniments per garantir-ne el bon desenvolupament. Els drons també han permès ampliar la cobertura territorial amb 3 patrullatges marítims i 7 serveis de vigilància vinculats a la policia administrativa, com ara inspeccions i controls en esdeveniments. La seva capacitat per supervisar grans àrees en temps real els converteix en una eina clau per modernitzar els serveis policials i donar una resposta més eficient i adaptada a les necessitats actuals de seguretat i gestió del territori. Centenars de persones han passat aquest cap de setmana pels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols en el marc del Festival d'Aquí, que enguany ha celebrat la seva 5a edició. L'esdeveniment ha tingut lloc entre el divendres passat i fins al diumenge amb una gran participació ciutadana, tot i la pluja que va deslluir el tram final. Carla.
Durant 2 dies i mig, el festival ha ofert més de 35 activitats per a tots els públics. El programa inclou tallers, espectacles musicals, dansa, activitats infantils, ioga, visites guiades, xerrades i demostracions en un ambient festiu i familiar. La singularitat del festival d'aquí és que tots els participants tenen un vincle amb Sant Feliu de Guíxols. Tant els grups musicals com els comerços i artistes formen part del teixit local, fet que dona al certamen un caràcter únic i de proximitat. El comerç i la restauració local ha tingut un paper destacat dins el festival, oferint una experiència completa que combina cultura, gastronomia i vida de barri. Aquesta combinació d'oferta cultural i econòmica ha convertit els jardins Juli Garreta en un punt de trobada vibrant i dinàmic. Des de l'organització es fa una valoració molt positiva d'aquesta 5a edició. El festival consolida així un format que dona protagonisme al talent ganxó i enforteix la identitat local a través d'una programació oberta, variada i propera.
Salut comença la vacunació contra la grip i la Covid-19 als col·lectius més vulnerables. Joan Coll, bon dia.
Bon dia.
Perquè, com dèiem, l'objectiu és protegir els col·lectius més vulnerables abans de l'inici de la temporada quan hi ha més virus respiratoris.
El Departament de Salut ha iniciat aquest dijous la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 a la Regió Sanitària de Girona. Aquesta primera fase es centra en protegir les persones més vulnerables abans que augmenti la circulació del virus respiratoris. La vacunació comença amb els col·lectius prioritaris, com són persones majors de 80 anys, residents en centres, embarassades, infants de 6 a 59 mesos i personal sanitari. A més, també s'inclouen les persones que reben atenció domiciliària. A la Regió Sanitària de Girona hi ha unes 50.000 persones més grans de 80 anys i més de 7.000 residents en centres geriàtrics. L'objectiu és reduir complicacions greus i hospitalitzacions durant els mesos de més incidència vírica, especialment entre desembre i febrer. La grip i la Covid-19 poden provocar quadres greus en persones grans, infants i pacients amb malalties cròniques. A partir del 13 d'octubre començarà la segona fase de la campanya, que inclourà la resta de col·lectius recomanats.
Gràcies, Joan, però també hem d'explicar que el d'hivern dels Gremlins triomfa amb més de 2.000 assistents a Calonge i Sant Antoni. El festival celebrat un any més al càmping Cala Cocó Internacional ha captivat el públic amb una temàtica basada, com dèiem, en els Gremlins, però també en les dècades dels anys 80 i 90.
Diverland ha tornat a omplir el càmping Sènia Cala Cocó Internacional de Calonge en la seva 6a edició, celebrada aquest cap de setmana. Més de 2.500 persones han participat en les activitats i concerts d'un festival que s'ha consolidat com una cita imprescindible per acomiadar l'estiu amb família i bon ambient. L'esperit familiar, la diversió i l'afluència han superat totes les expectatives. Les entrades anticipades es van exaurir i l'organització valora molt positivament la resposta del públic, que ha destacat el bon clima festiu i la varietat de propostes. La temàtica d'aquest any s'ha centrat en els Gremlins i en la nostàlgia dels anys 80 i 90, un element que ha tingut una gran acollida. Els decorats, disfresses i activitats han omplert el recinte de referències a la pel·lícula i a l'estètica d'aquelles dècades, fent les delícies tant dels adults com també dels infants. Per altra banda, l'aspecte musical ha anat a càrrec, com sempre, de l'Orquestra Diversiones, organitzadora de l'esdeveniment, juntament amb U98 Music.
I més temes, perquè la Bisbal acollirà la presentació de l'obra guanyadora del Premi Empordà de Novel·la 2024, un premi que Rafael Casas, una novel·la que, de fet, afegeix i destaca que no és només una novel·la d'aventures, sinó també un toc d'alerta a la societat.
I també hi ha una mica de lo que seria la filosofia de la vida, no? Com ens estem prenent la vida actualment, aquesta societat que avui en dia sembla que es manté una mica com un castell de naips, no? Que qualsevol cosa la pugui fer trontollar. A més, mirant al nostre voltant, llegint cada dia les notícies, escoltant la ràdio, mirant la televisió, veiem les desavinences que hi ha socials i les diferències que hi ha amb tot, no? Aquesta mena com de soroll de fons llet.
Això és el que deia l'autor fa uns mesos en aquest programa, però recordem que l'acte de la presentació que farà pròximament comptarà amb la presència de l'autor i servirà per començar a promocionar l'obra guanyadora de la 8a edició del Premi Joan.
El Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà serà l'escenari de la presentació del moment, la nova novel·la de l'autor Rafael Casas de Palamós, que ha guanyat la 8a edició del Premi Empordà de novel·la. L'acte tindrà lloc el dijous 25 de setembre a 7:45 del vespre i comptarà amb la participació de l'escriptor palamosí. La història se situa en un món postapocalíptic després d'una apagada elèctrica i digital global. El relat s'explica des de diversos punts de vista i combina estils de diari personal i novel·la clàssica, recordant així grans referents de la literatura com 1984 de George Orwell, Fahrenheit 45 de Ray Bradbury o La carretera de Cormac McCarthy. Amb aquest premi, Rafael Casas, nascut a Palamós l'any 1970, agafa el relleu d'autors com Josep Torrent i Salvador Casas, que van guanyar la 6a edició d'aquest premi. Cal recordar que la 7a convocatòria es va declarar deserta i el guardó està dotat amb 7.000 euros de premi i inclou l'edició de l'obra a càrrec de Brau Edicions.
De fet, un llibre que el va publicar abans de l'apagada energètica, però que precisament també hi reflexiona sobre l'alta dependència que tenim a l'energia en el nostre dia a dia.
Sobretot de l'energia elèctrica, depèn d'aquestes comunicacions tan delicades i tan entrellaçades entre elles, doncs és el que m'ha portat aquí, no? És una situació que estem vivint i el que jo proposo és una possibilitat de tantes altres.
Doncs bé, una presentació que farà la Bisbal d'Empordà. Hem arribat ja a les 8 i pràcticament 39 minuts. Seguim parlant de cultura, perquè torna a l'Empordaneta Escena aquest octubre i ho farà amb 6 espectacles familiars al Baix Empordà. Marta Castany, bon dia.
Hola, bon dia.
L'última edició va superar els 2.500 espectadors i va exaurir entrades en 12 ocasions.
El circuit de teatre familiar Empordaneta Escena reprèn aquest octubre la seva activitat amb una programació de tardor que arribarà a 6 municipis del Baix Empordà. L'objectiu és dinamitzar culturalment els pobles més petits i oferir propostes de qualitat per a totes les edats. Des de la seva creació el 2018, el projecte ha consolidat el seu compromís amb el territori. En 6 edicions ha programat més de 60 espectacles que han combinat circ, titelles, teatre, mim i clown. La darrera edició va ser especialment exitosa i van participar 18 municipis i s'hi van sumar prop de 2.600 espectadors. Aquesta tardor el calendari inclou 6 espectacles familiars en pobles com Rupià, Pals, Corçà, Colomers, Sant Sadurní de l'Heura i La Pera. Les propostes combinen humor, titelles i teatre amb muntatges que conviden a jugar, reflexionar i connectar amb la natura. El projecte manté la seva aposta per l'accessibilitat cultural. L'abonament per a tota la programació costa 20 euros i les entrades individuals es poden adquirir per 6 euros. Tota la informació sobre horaris, localitzacions i venda d'entrades es pot consultar al web d'Empordanet Escena.
Moltes gràcies també, Marta, per aquesta recomanació cultural. Però anem a parlar d'esports. Josep Massa i Roura ha rebut una de les 15 medalles de l'esport de les comarques gironines. El lliurament s'ha fet aquest cap de setmana al pati de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona en un acte presidit per autoritats de la Generalitat i de la Diputació. L'Ajuntament de Palafrugell ha estat qui n'havia proposat la candidatura. Els guardons en reconeixen persones de més de 60 anys que han dedicat la seva vida a l'esport i a transmetre'n els valors. Enguany, a més, s'han batut rècord de presència femenina amb més dones guardonades que mai. A banda de Josep Massa, també s'ha distingit Mario Acerete, de futbol, de Cornellà de Terri, Jordi Agustí, de Girona, Montse Batlle, proposat també per l'Ajuntament de Girona, Arseni Comas, Àngel Dutres, Jaume Ugas, Anna Junyer, Maria Josep Martí, Maria Teresa Masó, Eduard Mitjà, Pere Navarra, Marga Puntada, Joaquim Rodríguez i també Jaime Salas. Durant els parlaments, el diputat d'Esports, Jordi Masquef, ha destacat la diversitat d'esports que es practiquen al territori i el representant territorial Narcís Casassa ha subratllat la creixent presència femenina als guardons. El secretari general d'Esports, Abel García, ha remarcat que els premiats són un exemple a seguir, mentre que el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha valorat el teixit esportiu gironí. Amb aquesta edició, les medalles de l'esport ja sumen més de 700 premiats des de l'any 1980. L'acte acabat amb l'actuació musical d'un quartet del Conservatori Isaac Albéniz i un tas de productes del segell Girona Excel·lent. I dit això, posem una mica de música. Anem a sentir la versió que fa David Guetta de Forever Young.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Doncs sí, perquè és dimarts a 8:45 del matí i és moment de parlar de literatura. Ja fa una estona parlàvem precisament del Premi Empordà de Novel·la que presentarà el llibre a la Bisbal aquesta setmana, però també doncs, serà el tema que tractarem avui. Maria Teresa, com estàs?
Hola, molt bé.
Benvinguda.
Molt bé.
Dèiem això, que ho repassàvem a l'informatiu, però és una de les novetats que també tenim literàries aquests dies.
Esclar, sí, va arribar a les llibreries la setmana passada, o sigui, amb aquesta reentrée de setembre, que cada vegada més és molt interessant i que d'alguna manera seran els llibres del Nadal. Vull dir, en aquests moments és molt bo, vull dir, i ens dona temps als llibreters de conèixer bé el fons que va arribant i poder anar recomanant per festes.
És a dir, que vosaltres ja esteu pensant en el Nadal, ja.
Ah, no, esclar, nosaltres el mes de gener-febrer, quan el que rebem és el Sant Jordi, i ara, o sigui, nosaltres ja... Sí, sí, les llibreries una mica són com les botigues de moda, no us penseu, eh?
No, evidentment, doncs cal pensar en el futur.
Exacte, sí, sí, ara ja tenim clar... Bueno, a veure, l'important és que tinguem temps de llegir, si no tota l'obra, part de l'obra, normalment tota, que és la millor manera de parlar bé d'un llibre, però sobretot penso que és molt important saber què hi ha per al destil de l'actor, perquè la temporada que ve ara és la del regal i sovint et compres, no compres el llibre per tu, sinó per un altre, i cal, és interessant, vull dir, que sapiguem a quin públic va dirigit cada obra. Bueno, perquè és el secret per no equivocar-se, no? Vull dir, no, cadascú té uns gustos literaris concrets i això som els llibreters que hem de saber què tenim a la taula perquè, per no equivocar-nos.
Doncs bé.
I n'hi ha molt, eh? Vull dir, cada vegada més, clar. Sí, la idea de que cada obra té un lector perfecte i cada lector té un llibre ideal. O sigui, això és... I aquesta és la feina nostra, és trobar-ho.
Doncs bé, això vol dir que tindrem molta feina aquesta temporada, cada setmana.
Sí, bé, en tenim sempre, eh? El que passa és que quan sabem... A veure, a vegades ens sentim col·lapsats, cansats i molt carregats de novetats, però, bueno, hem d'intentar donar-li una oportunitat a totes les obres. Si hi ha un editor darrere que ha pres la decisió d'editar els llibreters, hem de seguir una mica la corrent que hi ha i no mirar enrere. Eh? Si aquest és el món que vivim, doncs vinga, a treballar-t'ho.
Doncs bé, ara parlarem precisament d'un món...
Moment, eh?
Sí, sí, sí. Però exacte, i un món també apocalíptic, no?
Exacte. Mira, va ser molt curiós perquè... bueno, en Rafael, res, una mica de pinzellada de... seva, i va néixer a Palamós, eh? En 1970, vull dir, és un autor de 55 anys, palamosí, a més, ja té 4 novel·les publicades i és editor. Vull dir, tinguem en compte que aquest Premi Empordà de Novel·la no és una persona desconeguda, no és una primera novel·la, és a dir, la qualitat literària de l'obra té garantia, vull dir que qualsevol que li cridi l'atenció, l'argument que l'agafi, vull dir, el veureu a les taules de les llibreries amb una portada molt, molt tipus Mad Max, un home d'esquenes agafant una mena de garrot amb punxes i allò mirant-se la devastació d'una ciutat deserta. És una portada molt impactant i molt, molt representativa d'algú que trobem en el llibre. En Rafael Casas, ja us dic, és un home que sap de literatura i que havia publicat Stromberg, però també dintre de la seva editorial, Lluny del Ramat, que us n'he parlat alguna vegada de Lluny del Ramat,
sí.
I ara en Brau, perquè Brau és l'editorial encarregada d'editar el Premi Empordà de Novel·la, val? I és el vuitè premi que es dona, val? I la novel·la és, evidentment, us recordareu tots aquell dia que se'n va anar a la llum a les 11 del matí, 11:45, a les 11, crec, i va col·lapsar tot, no anava res, no anaven semàfors, no anava... O sigui, Catalunya pràcticament va quedar sense llum un dia sencer, poder no, però fins cap a... Després va tornar d'una manera gradual a diferents pobles, però fins cap allà a les 6 o 7 de la tarda no va tornar. les botigues que anem amb informatitzats no podíem obrir, que érem totes.
Sí.
I tenia persianes elèctriques, no les podia aixecar, bueno, ja ho sabeu, vull dir. I una cosa curiosíssima que a mi sempre me sorprèn molt, la gent no porta diners, o sigui, ni un euro a la butxaca, de tal manera que hi va haver gent que deia no puc comprar una barra de pa per sopar. I a mi me fascina aquesta com es diu, que són tan crèduls, la gent sí. Crèdula, que confien que una targeta de plàstic sempre els solucionarà la vida a l'hora d'anar a comprar. Jo això no ho he entès mai. Esclar que ja tinc 66 anys, però bueno. El moment, doncs, va d'això. Va de, imagineu-vos aquesta situació, que ja la vàrem viure unes hores, que ja sigui irreversible, val? I que la llum no torni mai més, que l'energia no torni mai més, que no tinguem ja accés. És a dir, els diners que no tens ja han desaparegut, els que són al banc, vull dir, no hi tens accés mai més a la vida. Per tant, rics, pobres i quedem tots en el mateix nivell, com ens solucionarà, com viurem, com sobreviurem, com menjarem en aquesta situació? Què passa a les ciutats, què passa als pobles i també, sobretot, com es comporta l'home en aquests casos? Tu imagina't que vas posar gasolina per poder marxar de la ciutat perquè veus que allà no hi haurà solució i tens una segona residència aquí a l'Empordà i dius, mira, doncs estaré més bé allà que no pas aquí. Bueno, si no tens gasolina al dipòsit o la persona que hi ha al teu costat te dona diners, s'importa o no posaràs gasolina.
Uh-huh.
T'has d'anar a peu a casa, vull dir que a la segona residència. Una cosa tan bàsica i tan simple com aquesta. I com tot això va portant fins al... com es queda d'alguna manera estructurada la nova societat a partir del que ha passat.
De fet, veig que, o sigui, al final també ha coincidit bé aquesta novel·la, perquè evidentment està escrita abans que hi hagués l'apagada, però vull dir que ha anat tot molt bé.
És perfecte quan va... Bueno, de fet, mira, una cosa que sí que també considero, i potser ja en parlarem, és que el Premi Empordà de novel·la s'hauria de publicar una mica més aviat, tenint en compte que el resultat del guanyador ja es diu abans de Sant Jordi, normalment és allò març-abril, doncs esperar la retornada de setembre poder ser una mica maca. Sí que és clar que al juny no solen sortir novetats i... però crec que des de que hi ha la notícia de qui és el guanyador fins que es publica el llibre serà bo o seria bo potser, això ho han de decidir els responsables del món editorial, no jo. Però que qui encara ha sentit sonar campanes, no?, de les notícies que surten, perquè va sortir el premi, va sortir per tots els mitjans de comunicació, el vostre també, té la Costa Brava, vull dir que per tant... És una notícia interessant per tots i hi ha molts ajuntaments implicats que aconseguim reunir aquests 7.000 euros de la dotació del premi. Doncs potser si el llibre hagués estat publicat abans, en el moment de l'apagada, al moment ja hauria estat publicat. O sigui que és sentir a la pròpia pell el que pot passar quan et fan una novel·la distòpica que et penses que això... És bueno, saps? Mira, s'ho ha inventat. Però que no és tan estrany, és a dir, és possible. És a dir, és l'expressió és aquella, això és possible, no és probable, però sí que és possible. Llavors, quan un escriptor, un autor, un creador fa una història que és possible, bueno, potser que ens ho llegim amb una mica d'atenció, tot això que està... estudiant. A més, ha sigut molt conseqüent en Rafael Casas amb com està la societat avui dia i sense concessions, que ningú s'esperi aquí. Ara no vull fer spoiler, però allò de la pandèmia, i ara ens ajudarem més i ens tornarem bona gent i som tots estupendos i aplaudim els sanitaris. Vull dir, no us penseu pas que en aquesta novel·la hi trobareu això, Això ja aviso.
Creus que el fet doncs, que hagués passat l'apagada farà que també hi hagi més vendes del llibre?
No, poder no necessàriament, però sí que els llibreters tenim molts més arguments i més que vendes, a convendre'l, saps? Vull dir, potser, a veure, no vindrà més gent a comprar el llibre perquè vull veure, no diran, vull veure què podria passar en cas que se passés algú d'aquello o s'hagués fet, perquè bé, no deixa de ser una ficció inventada per un autor, vull dir que, evidentment, això no és la realitat, podria ser, però no ho és, i perquè és una novel·la. Però sí que qui entri a buscar una història ben escrita, lleugera, perquè ho és, o sigui, es llegeix d'una manera molt àgil, hi ha diferents registres literaris, o sigui, hi ha un estil de diari personal, un personatge que escriu com un diari personal, però també la veu del narrador, vull dir que hi trobarà diferents estils literaris, però en realitat jo crec que pot fer que es tombi la balança cap a triar aquesta obra i no una altra. Vull dir, per exemple, doncs hi ha qui poder agafar en Rafael Casas en comptes de la Stephen King, que seria collonut, però i no perquè vagi en contra de la Stephen King, sinó perquè en Rafael Casas tingui el seu lloc en la literatura catalana que es mereix, Vull dir, no, ara aquí no vaig en contra de ningú, sinó a favor de... doncs pot ser que algú es declini més cap a triar un moment, perquè pot dir, ah, sí, ostres, és veritat, aquell dia allò va ser molt sorprenent i curiós i tal, bueno, va, doncs me l'emporto, saps? Que estigui situat a l'Empordà o que estigui... No, vull dir, sí que està situat a la nostra societat.
Mira, això és el que et volia preguntar. No passa a l'Empordà?
Pot passar. Tampoc hi reconec ni recordo. Sí, de fet sí, perquè hi ha algú que està en un hotel de platja, podria ser Llafranc, Calella... Però ara mateix, jo fa bastant que la vaig llegir perquè sóc membre del jurat i, per tant, la vaig llegir fa molt de temps... Però es pot situar aquí, però no recordo que hi hagi noms de poblacions en el llibre. Jo crec que podem reconèixer el territori, nosaltres, però està situat en un lloc inventat també, perquè és que, bueno, sembla, i ara això no voldria aquí dir una cosa que no toca, però... Sembla que si està situat a l'Empordà no es pot vendre a Barcelona, saps? Vull dir, la ciutat tira molt. I crec que està més bé que no diguem, ah, està situat a l'Empordà. Bueno, en Rafael Casas viu a l'Empordà, és el territori que et coneix, però tot Catalunya té el mateix territori que el que retrata a la novel·la. Vull dir, ja Costa Brava és molt llarga i la costa de Tarragona també s'hi pot veure inclosa i... Vull dir, un territori català, això sí, però és que pot ser universal.
Recordem que es presentarà aquest dijous, demà passat, a 8:15 del vespre, a la Bisbal, al Premi Empordà de Novel·la.
Exacte.
Per tant, doncs bé, amb aquesta recomanació, no sé si falta afegir algun detallet més en aquest...
Concretem bé l'autor, Rafael Casas, segon cognom Garrosset, títol a un moment i editat per Brau Edicions.
Perfecte, doncs que la gent s'apunti i que ho vingui a demanar a les llibreries.
Exacte, ja estem tots preparats i ja tenim la pila a punt per vendre'n molts.
Perfecte, doncs bona setmana i dimarts fem més recomanacions.
Gràcies, bon dia.
I acabem ja, doncs, el Super Matí, però fem un cop d'ull al temps.
Temps insegur encara aquest dimarts aquí al Baix Empordà, més sol que ahir, però no ens en fiem, perquè de cara a la tarda els ruixats i les tempestes poden tornar a fer acte de presència, sobretot a partir de la tarda, vespre i nit, localment amb intensitat forta d'alguna tempesta. Encara mar moguda, amb vent de tramuntana i una mica de mar de fons del primer quadrant. Temperatures a ratlla, novament, que no superaran o poc superaran els 20 graus de cara a la tarda. De cara a demà dimecres, el temps millora una miqueta, però continuarem amb aquesta possibilitat de ruixats de cara a la tarda.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquestes actualitzacions meteorològiques que tenim en aquest dia. Avui dèiem o no que ens hem llevat amb uns termòmetres més frescos, ara mateix pràcticament 15 graus a Palamós, la mateixa temperatura que hi ha a Begú, si ens fixem a Palafrugell també freguen els 15 graus i en el cas de Calonja freguen els 14. Per tant, aquests són els registres que tenim en un dia en què sembla doncs, que el sol sí que fa acte de presència, però que tant que sí que ens haurem doncs, d'anar abrigant, no? Perquè també doncs, ja ha arribat, de fet, ja ha arribat la tardor. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Demà, a partir de les 8, més Supermatí. Gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.